Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Un quart d'onze del matí. Estàvem parlant amb l'alcalde Vesperoni i li agraeixo personalment molt a la Núria Andreu que m'hagi refrescat la memòria a l'entorn d'una consulta que volia fer amb l'alcalde i anirà bé començar per aquí, no per dir més del que cal dir, però segurament més d'un de vostès deu tenir el cap una miqueta emboirat a l'entorn de la qüestió dels taxis i tot això. Doncs avui hem de parlar de moltes coses també enmig d'aquest encaix carnavaler. Jordi Baixet, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
De moment el carnaval, bé. Dins de tot el que és aquesta organització, aquest trencaclos que és tan gran.
Bé, molt bé.
Molt bé.
Molt bé, tranquil.
No? Tranquil.
Tranquil, que és jo crec que el millor que podem dir, no? És el millor objectiu que li podem posar, tranquil.
Dissabte continua sent un dia d'aquells que molts voldrien que no passés el que passa, però passa.
Sí, difícil, només si s'equivoca d'algun diari mitjà de comunicació encara ho posen més difícil. Però és cert que el dissabte potser és el dia que, com que aquí no vivim el carnaval com altres poblacions, però la veritat és que ens sorprèn que vingui tanta gent a buscar doncs la disbauxa, que no existeix, i això complica més a vegades la nostra tasca.
Comptat i debatut, dona ara una certa sensació que Sitges li interessa molt poc difondre el carnaval, perquè ja té tota la gent que volia tenir, sí. quan li corresponia difondre'l, no?
No, la veritat és que el carnaval ja té un nom i una clientela fidel, i no és necessari difondre'l, la veritat. Sí que és cert, home, hem de fer un cartell i hem d'explicar que el fem, però no cal anar a buscar més gent perquè en tenim prou. A més, hi ha un punt de saturació que no és bo ni per cap tipus de ciutat ni de poble, no? I nosaltres sempre l'hem mantingut en un equilibri, fins i tot a vegades l'hem traspassat i hi ha hagut problemes, no? I en aquest moment, doncs, bueno, jo crec que és tranquil. El dissabte va ser complicat, però complicat en el sentit que tampoc va haver-hi grans problemes, no? Complicat perquè és allò que no fem res i ve molta gent a fer alguna cosa, no? Llavors, doncs ho trampegem com podem. Però la veritat és que estem, de moment, fins avui, i avui és el dia més més important del carnaval, doncs esperem que també sigui disfruti la gent, que és el que nosaltres busquem.
Per aquells que puguin pensar, veritablement, campanyes tipus com les del Carnaval Cívic tenen al carrer una plasmació, tenen...
Bueno, hi ha una cosa, jo crec que a destacar, no? Vam començar amb el Carnaval Cívic com pensant que el civisme és important, no? Com a, no només emmarcar-lo en el carnaval, sinó que com a població, com a valor, com a imatge, el civisme jo crec que és una de les coses que el que fa és que és un poble que està educat, que realment respecta una sèrie de valors, no? I la veritat és que estem, jo crec que satisfets de que això ja s'ha posat d'una forma natural, la paraula cívica en el carnaval, i sí que és cert que algunes conductes, o almenys la impressió, tampoc tenim dades objectives, la impressió és que hem millorat, i fins i tot la gent que ve, doncs millora el seu comportament, perquè d'alguna manera els estem explicant, i això jo crec que quan les persones que ens hem dedicat a l'educació, els hàbits hi has de posar temps, dedicació, i no defallir en aconseguir-los, no? 3 anys són pocs, per ser cívics, 3 anys són pocs, però si tu vas fent una pluja fina i vas dient sempre el mateix i vas intentant que sigui així, la gent acaba donant resposta en positiu, i jo crec que anem pel bon camí. Això no vol dir que avui aquesta nit, doncs, tinguem algun problema, que lògicament, quan he dit el punt de saturació d'una població o el punt, diríem, d'un aforament que té un poble i de concentració de persones, això sí que l'estudi que vam fer dona que l'incivisme, doncs, creix. Quan hi ha més gent, més incivisme. Bueno, és la relació humana que fa possible això. Però jo crec que estic satisfet, a més que hi hagi un patrocinador que aposti per això i que ja sigui natural parlar de que Sitges té un carnaval cívic.
Sí que és cert que hi ha un públic el dissabte, hi ha un altre públic el diumenge, segons sembla molt diferenciat, i un altre públic a les nits,
Sí, i avui
hi ha un altre públic.
Avui hi ha un públic universitari, un públic amb moltes ganes de passar-s'ho bé, molt jove. El dissabte hi ha un públic que no és poder el mateix d'avui, i bueno, El diumenge, en realitat, el públic ja és el poble. És el poble. El diumenge hi ha el poble, no? I avui també hi és. Però es barreja amb aquest tipus de gent que ve de tot arreu a disfrutar amb nosaltres i a passar-s'ho bé.
Ens queda, per tant, la part més contundent, més forta, més feixuga pels cossos de seguretat i, òbviament, més alegre per la resta de mortals que volen sortir i divertir-se d'aquest carnaval. Fèiem un incís a partir de la consulta que ens havia deixat una de les oients a l'entorn. Volia que li preguntéssim a l'alcalde una vegada més, perquè aquesta havia estat també una qüestió ja formulada, sobre les dificultats a vegades que hi ha per trobar un taxi per una persona que tingui problemes o alguna discapacitat. I això és així.
És veritat, sí, és així. És així el col·lectiu dels taxis, que estem en una negociació important d'intentar millorar sobretot el servei, no només pels discapacitats, sinó també per les persones que l'utilitzen, i amb una ampliació de llicències, perquè ara us recordava que tenim les mateixes llicències de fa 25 anys. I que el poble,
podem explicar una mica com funciona això?
Sí.
Com està establert això, el servei de taxis?
Els taxis és un servei públic, que les llicències de taxis les dona l'Ajuntament, que les tarifes es posen a nivell, són tarifes públiques, però sí, que a la vegada són unes tarifes que la Generalitat té que aprovar, i a més el col·lectiu dels taxis pues, té unes sinèrcies històriques, i que a més hi ha dos col·lectius, un són els empresaris que tenen els cotxes, els són els treballadors, unes que tenen les llicències, els altres són els que treballen, i nosaltres estem...
Perquè aquí el que val, em perdó, això és com les farmàcies, aquí el que val és la llicència.
Exacte.
El valor és la de la llicència.
És la llicència. És un tema complex. La veritat és que potser quan tu utilitzes un taxi no, ni t'hi poses a pensar, ni realment preguntes què significa, no? Però hem d'entendre que aquest servei, que és públic, que es donen llicències per part de l'Ajuntament, i que a més aquestes llicències pues, es traspassen, i que a més hi ha uns preus públics, i a més bueno, hi ha uns números que a més no poden passar tampoc, perquè hi ha una sèrie d'elements en el món del taxi que s'han de continuar doncs, conservant i mantenint. La veritat és que són inèrcies difícils de canviar, però nosaltres estem treballant amb tothom, tant amb el sector que té les llicències, com els empresaris, com el sector que té els empleats, doncs intentant millorar aquest això. És cert, nosaltres ens agradaria, i a més en aquest moment les llicències que nosaltres donarem, si no són amb cotxes que puguin accedir, siguin accessibles, nosaltres no en donarem llicències.
Fem-ho fàcil, ens fem l'efecte que servidor volgués una llicència de taxi. Sí. Que hauria, tothom pot demanar una llicència?
No, tu la pots demanar. Una altra cosa és que el número de llicències estigui limitat en el poble, que diguem, no, volem 35 llicències, volem 40...
Ho limita l'Ajuntament, o el nombre
sí,
màxim?
Ho sí, ho limita. A veure, però també hi ha un número establert, complexa, a nivell metropolità, de quantes llicències ha de tindre la població per depèn dels ciutadans. No?
D'acord. En el nostre cas deu ser bastant difícil, perquè aquesta és una població que és...
És una població turística, i les poblacions turístiques...
S'engreixen i s'aprimen.
Pot haver-hi llicències temporals.
D'acord.
De dir, bueno, a l'estiu en tinguem 10 més, o 5 més, no? La veritat és que tot això, ja portem uns mesos, bastants mesos de negociació, en algun moment s'estanca, en algun moment avancem, la nostra voluntat i la voluntat també dels taxistes és arribar a acords per aconseguir donar un millor servei, primer perquè la gent amb discapacitat també pugui accedir-hi. Sí que hi ha una llicència de taxis amb discapacitats al poble de Sitges, hi ha un altre que té un cotxe accessible, també n'hi ha un altre, però ara a partir d'ara tots els cotxes hauran de ser accessibles, tots, o sigui, no hi haurà una llicència, i si es canvia de cotxe també es demana això ja està aprovat i és el reglament que es va aprovar del taxi.
Perquè des del punt de vista de l'Ajuntament els principals problemes a resoldre ara en aquest sector, que com dèiem tenim una certa sensació és un servei públic, però a partir de les vostres argumentacions a vegades dona la impressió que funciona com una empresa privada.
Bueno, és el servei públic potser que té una autonomia més palesa, no? I que té una inèrcia de fa molts anys que realment doncs, és molt més independent que no pas un autobús o qualsevol transport públic que tinguem al cap, no? Com un metro, com un tren, no?
Això em refereixo.
És veritat, és cert, no? I a més, el col·lectiu també ho entén així, malgrat tothom és conscient que som un transport públic, fins i tot jo crec que els ciutadans també aquest concepte de transport públic no el tenen clar, no? És curiós,
perquè és així, dir, per exemple, tothom ha de saber que quan utilitza el servei d'un taxi, aquella persona que l'està portant, el xofer, pot no ser el propietari de la llicència, ni el propietari del cotxe.
No, exacte,
això no, fa, a més, no és com fa 30 anys enrere, que un parlava amb el taxista i era el taxista.
Sí, no, 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 pot ser, tranquil·lament.
Ara un cotxe pot estar funcionant 24 hores al dia amb 3 treballadors, 8 hores.
Sí, senyor.
Això pot ser així.
És així.
D'acord.
Moltes vegades és així.
Moltes vegades
algun d'aquests treballadors és el propietari, a vegades,
o no.
O, no. O pot haver-hi propietaris que tinguin dos o tres taxis i no, ells no pugin al cotxe per res. Tinguin la llicència.
D'acord.
O sigui que, bueno, és un tema que...
Per tant, la llicència es fa pagar...
Sí, home, és que una llicència de taxi es fa pagar el que demanen i paguen bastants diners. Bueno, pagaven, ara no sé com està el mercat, però pagaven bastants diners per el traspàs d'una llicència, perquè lògicament bueno, hi ha pocs taxis i hi ha molt moviment, sobretot a l'estiu. Jo no dic ara l'hivern, que ara l'hivern potser s'hi ha baixat bastant i amb la crisi sabem que ha davallat bastant la utilització del taxi.
D'acord. Quan diu l'alcalde pocs taxis en un determinat moment, vol dir que el servei hauria d'augmentar molt?
No, no, no gaire tampoc, perquè tampoc podem posar-ne molts, perquè llavors lògicament les persones que tenen llicència o els treballadors també es poden haver afectat. Però sí que és cert que jo crec que a l'estiu en falten, i ho tenim claríssim, hem fet un estudi i en falten.
Els taxistes també ho creuen així?
També ho creuen així. Però bueno, això era abans de la crisi. En aquest moment, clar, per què en faltaven? Pues perquè, i a vegades en faltaven quan hi havia grans congressos, que, bueno, el Dolce, per exemple, que és un hotel que està molt lluny, o el Milià, demanaven taxis i era difícil poder donar servei, no? I es queixaven, el gremi s'ha queixat diverses vegades d'això, no? Jo crec que estem entre 5 i 10 taxis més, no més tampoc, I aquests 5 o 10, alguns poden ser temporals, de llicències només d'estiu, per donar el servei, o temporals en moments que realment es necessiti. Ara, el que sí que hem de vetllar és perquè qualsevol taxi nou que surti ha de ser accessible.
I afegim aquí una qüestió per la qual no sabem si fins a quin punt s'hi pot passar de puntetes o no, us pot explicar més o menys. El testimoni d'alguns sitgetans que ens diguin bé, nosaltres, i en el cas li explicàvem a l'alcalde un cas d'algú que havia anat a la residència de Sant Camil, i fins a quin punt els taxistes d'aquí poden anar allà o els d'allà poden venir cap aquí?
No, la veritat és que, a veure, una cosa és l'àrea metropolitana, que tenen la... tenen molt marcat el que significa ara metropolitana, però per exemple un taxi de Barcelona pot vindre a recollir a Sitges, pot deixar però no recollir.
D'acord.
Llavors un taxi de Sitges, un taxi de Ribes, per exemple, no pot vindre a recollir aquí, pot deixar però no pot recollir.
D'acord.
O sigui, tot això són una sèrie de normes i fins i tot una sèrie d'elements i de pacte de cavallers, diguem, entre tots, que, a més legals, no dic que no, que s'han de respectar perquè n'hi hagi una competència deslleial, no? I molts sitgetans es poden sorprendre, o molts persones que venen de fora, de que a vegades demanen un taxi de Barcelona, clar, no, aquí han d'agafar un taxi de Sitges perquè es porti a l'aeroport.
I ho diem perquè a vegades, i és de tots coneguts, a Ribes no hi ha ni de lluny tants taxis com hi ha aquí a Sitges,
que va.
I per tant, aleshores, potser per recollir un mal de determinat lloc, un s'haurà d'esperar molt més
i
perquè
molta,
no hi ha.
I molta gent de Sitges que té un taxista que coneix, que li té confiança, que està molt bé,
que jo crec que és una... Em vens a buscar a tal hora.
Porta'm aquí, porta'm allà, però aquesta norma que s'ha de respectar, que és tu pots deixar a qualsevol, però no pots recollir. Perquè, clar, seria una competència, imagineu-vos que, no sé, tots els taxis de Sitges recollissin gent a Sant Pere de Ribes. Els taxistes de Sant Pere, doncs, igual aquí, I la veritat que, a més, això ho defensen molt, En el moment que veuen un taxi que no és del poble recollint,
crits i soroll.
S'hi posen de veritat,
És un sector complicat?
És un sector difícil.
Difícil.
És un sector difícil, poder per aquesta inèrcia malentesa. És un sector que, a més, treballa amb moltes hores, que són gent que es passen moltes hores al volant, que, a més, és un sector molt important per nosaltres per dues coses. Una, perquè són les primeres persones que molta gent agafa i que tots ho hem fet, Agafar un taxi i dir com és el Sitges, o com és Madrid, o com és Barcelona, I són les persones que expliquen coses en els nostres... diríem turistes o fins i tot persones de Sitges, que aquell moment que et porten de, per exemple, de Sitges a Vallpineda, doncs són 5 minuts per poder parlar. I després és un servei que necessitem, un servei que molta gent utilitza, perquè amb el transport públic de Sitges, els autobusos que tenim fan un recorregut, però moltes vegades segons quin horari, o fins i tot per portar els camils, és més còmode agafar un taxi. Jo crec que és un servei molt important del nostre poble a nivell turístic i a nivell ciutadà, però que les inèrcies històriques d'aquests serveis fan complicar la transformació i la renovació. És necessari en aquest moment i estem treballant, però volem treballar sense traumatismes. A més, ara la crisi fa canviar moltes dels aspectes que teníem sobre la taula, però creiem que necessita, i ells estan disposats, també estan predisposats, defensen els seus drets, que és lògic, però nosaltres el que hem de defensar és que els ciutadans i els nostres visitants estiguin ben atesos, que tinguin el servei que tinguin, i estar orgullosos dels taxistes, que són un col·lectiu també important.
Una qüestió final, i ens permetrà entrar dins l'àmbit de la mobilitat també, o de trasllats i altres situacions. Un taxi pot entrar tot arreu, aquí Sitges?
Sí.
O aquelles persones que a vegades han sol·licitat un i quan estan en un determinat lloc del casc urbà els diuen això és complicat, no sé què.
Nosaltres, els taxistes, ja els hem dit que poden entrar a tot arreu. És cert que quan es tanca el poble amb les pilones, amb les cadenes, és més dificultós. Per això volem canviar el sistema de tancament, no? Perquè aquests tancaments amb pilones i elements físics compliquen molt la situació. Però nosaltres no hem dit mai que no entrin. És cert que a vegades es troben els taxistes amb problemes d'aquests, no? Que tenen una pilona, llavors... Ara, la veritat és que nosaltres el que demanem és que ells entrin quan tinguin que entrar, perquè quan una persona necessita un taxi... Ara, sí que és cert que quan són persones que necessiten el taxi no poden la mobilitat, perquè sí, no. Però ells mateixos saben quines persones han d'anar a buscar, gent gran, gent que està malalta... Amb els taxistes n'hem parlat i ells també són conscients. És cert que alguna vegada un taxista, pues, ha tingut que entrar d'alguna manera difícil i llavors ha comentat és que el servei de policia pues, resulta que m'ho complica. Bueno, estem intentant solventar això. Però si un taxi ha d'entrar a buscar una persona, ha d'entrar i ja pot entrar.
Doncs vinga, una petita o no patata calenta. Es veu que el mercat de la fruita és un èxit.
Un èxit.
En el seu trasllat. Bé, doncs ara com que ha estat un èxit aquest trasllat, ara què fem?
La veritat és que les coses, bueno, les dinàmiques de la vida et donen a vegades, no problemes, sinó et donen, diríem, dades per analitzar les coses diferents, no? Sí.
Refresquem la memòria dels oients. Saben que arran de les obres de vianalització es van prendre dos determinis. Un era el mercat dels dijous, traslladar-lo a la plaça de Catalunya i que quedés, diguem-ne, instal·lat definitivament allà. I un altre era proposar, en aquest cas, als paradistes del mercat dels dissabtes, als paradistes del mercat de la fruita, el trasllat també. I després, si ells veien amb bons ulls o no veien amb tan bons ulls aquest trasllat i en feien la valoració, tornar o no a la plaça de l'Ajuntament.
Jo voldria fer abans una...
A veure.
Voldria explicar un model que nosaltres tenim en el cap i que crec que és cap on hem d'anar. Sí, l'entorn de l'Ajuntament, que va ser, posem fa 50 anys, la vida del poble. O sigui, el poble era allò. Allò era el poble. Hi havia el mercat, hi havia l'Ajuntament, bueno, hi havia la pastisseria, hi havia tot, no? I fins i tot tots recordem que el mercat fa 20 anys estava allà, no? S'ha anat traslladant, lògicament les ciutats tenen les seves transformacions, el centre del poble, el centre, diríem, comercial del poble, s'ha anat traslladant. Amb l'obertura del passeig Vilafranca i la Planès, encara s'ha traslladat més cap al centre geogràfic i natural, que és l'Oasis, que és el Camp Perico, no? Que allà tenim el mercat, que allà tenim un centre comercial, que allà tenim... és lògic. Nosaltres creiem que el lloc més bonic de Sitges i el lloc que realment tindria que tindre una vitalitat no només turística, sinó cultural i ciutadana, és al voltant de l'Ajuntament. Però crec que ha de canviar l'activitat, perquè si no jo crec que obsessionar-nos amb una cosa que no sortirà bé, no? Que és voler continuar que allà es facin allò que es feia fa 25 anys i que no, ja no toca. Però sí que a mi em dol personalment no veure aquella plaça trista, és molt tranquil·la, és veritat, els veïns estan tranquils, però aquella plaça és una plaça que tota la vida ha tingut un dinamisme cívic i que ha de tornar a ser això. Nosaltres ja teníem plantejat, quan vam parlar de l'espai de la Mediterrània, donant-li un nom, que pot ser encertat o no, però teníem plantejat dinamitzar allò. Dinamitzar-ho culturalment, dinamitzar-ho gastronòmicament, dinamitzar-ho cívicament, o sigui, que passin coses en aquella plaça i que realment, a més, el comerç d'aquella pujada, famosa pujada, que molta gent li costa, però que, doncs, donar-li voltes amb això. Les obres de la plaça Sant Sebastià ens van fer reflexionar que era impossible que per allà al carrer Barcelona, Sant Sebastià, pugessin els camions i vam dir, escolta, traslladem allò. Però ja hi havia una espècie de debat de que aquell mercat allà no acabava de funcionar, que no era el mercat que teníem que tindre, fins i tot els paradistes s'anaven marxant, les parades de fruita, els pagesos, ja en quedaven molt pocs. Però bueno, quan els vam fer fora, va haver-hi una crítica de dir, no, volem marxar d'aquí. Me'n recordo, vaig passar un dia allà, em van fer una mica allò dient, ah, ens traieu d'aquí, i a mi no em sap tan greu pels pagesos, que ara han vist
els avantatges,
sinó em sap greu per la gent que tota la vida ha anat a comprar allà, que està al voltant de l'Ajuntament, i són persones grans i que tenia... això sí que sap greu, no? Avui els pagesos podem parlar-ne d'una manera diferent, no? Però bueno, què ha passat? Què ha passat? Bueno, que els pagesos, parlem ara de...
Sí, del mercat estrictament de fruita.
Bueno, estan encantats. Encantats per dues raons. Una, perquè estan funcionant molt bé, perquè han vist que hi ha possibilitat, han vingut noves parades, volen ampliar, i ara tenim el dilema, i a més han recollit signatures, estan recollint signatures, perquè no volen tornar allà. Bé, jo tinc un problema...
Signatures que els veïns mateixos també han mogut, d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Ens cridava molt l'atenció, hi havia una frase en aquest escrit que apareixia a l'Eco d'aquesta setmana, que deia, per tothom surt el sol.
Sí.
I era molt definitòria, per dir-ho d'alguna
forma. És curiós, perquè aquests mateixos pagesos que estaven, diríem, més o menys enfadats, han vingut a suplicar que es quedin on estan, no? Jo tinc un problema de consciència, la veritat és que jo tinc el problema de que crec que al costat de l'Ajuntament s'ha de dinamitzar en mercats i en coses, crec que aquelles persones grans que tenien allò per poder el dissabte anar a comprar, pues, també es mereixen un respecte, però també entenc, i clar, els pagesos van dir, si hem de tornar allà i no hi anem, i això va ser per què? Perquè per anar allà a morir no volem.
Us ho van definir així?
Sí, així de clar.
Així de clar.
Així de clar. Llavors, clar, vaig dir, bueno, vol dir que... Diu, no, perquè allà no... Bueno, també és un element
d'impressió,
però que té el seu sentit, no? I sobretot són pagesos joves que van vindre dos o tres i em van dir, escolta, nosaltres si venim és perquè realment, bueno, tota la vida hem vingut, però ja no venia i ara hi torno perquè realment allà em dona per poder vindre, perquè vindre significa això i això. Bé, és cert que també hi havia un conflicte al poble sec, que, home, allà estàvem posant un mercat que realment podia perjudicar alguna de les botigues, però bueno, al final sembla ser que els beneficis són molt més importants que els problemes que puguem causar, no? I en aquest moment el dilema està sobre la taula. Jo ja els he explicat que hi ha un dilema, que jo tinc una paraula i que era traslladar-los una altra vegada allà, però tampoc aniré en contra d'una dinàmica que bueno, la vida mateixa la dona. No?
Què creieu que acabareu fent?
Pues jo crec que quedarem fent, que es quedaran allà. Perquè, clar, aquesta raó que van donar de discot és que allà nosaltres tenim possibilitats de millorar en un moment com el d'ara.
Sí, és difícil de contraposar.
És difícil, no? És difícil de dir, no, pues ara torneu allà. I, clar, et diuen, pues allà no venim, perquè ja... allà no venim. Hasta fins i tot, tinc que dir-ho, diu, no, és que ja els hi portarem nosaltres a casa, si
convé
a les senyores, si convé el que demanaven, no? I clar, t'ho posen així i comences a dir, bueno, ara, el que no... a veure, jo el que no em resigno és que al costat de l'Ajuntament hem de fer mercats, hem de fer coses. Poder no han de ser el mercat de pagès, però ha de ser un mercat de brocanters, o ha de ser un mercat d'artistes, o ha de ser un mercat de productes de la terra, ho estem estudiant perquè jo crec que allò s'ha de dinamitzar.
Perquè els veïns i els comerciants de la zona us han dit alguna cosa?
Bueno, hi ha diferents opinions. El que és cert és que hi ha una opinió que jo crec que és molt, molt saludable, que és la competència és bona per tothom, i jo crec que això comporta que tothom s'espavili una mica. L'altra és, quanta més gent hi hagi, més moviment hi ha, i si hi ha gent que ve per això, després potser comprarà un diari que no comprava mai allà. I hi ha algú que diu, home, jo també venia a fruita, home...
M'ha ben fotut.
M'han fotut. Però jo crec que, no sé, les sensacions, no només, i l'objectivament, sembla que és bastant més positiu que no negatiu el que el mercat hagi estat allà.
Anem a fer una petita carambola a partir de tot això.
Gent que anava a Vilanova, de Sitges, i ara diu que no hi va, que es queda aquí a comprar.
I hem de suposar també, perquè pot anar fins amb el cotxe, pot carregar tot el cotxe, no cal que pugi carrer major amunt.
El pàrquing que vam fer allà al Parc del Rocar ha facilitat molt això, no? Cosa que aquí...
No hi ha lloc on poder...
No hi ha lloc per anar a parlar.
Us deia això de la reflexió, sempre heu defensat l'entorn patrimonial, diguem-ne, de l'Ajuntament i el casc antic. Això està clar. La pregunta seria si teniu una certa sensació que el casc antic està envellint, i si d'alguna manera alguns dels serveis més o menys bàsics que poden tenir les persones d'allà estan traslladant-se. I en aquest sentit també hi afegiríem si creieu que des que va obrir Mercadona hi ha hagut també una recol·locació de peces,
sí, 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 sí.
De coses que hem anat sentint, eh? Hem, allò, vostès, sempre, òbviament, allò del riu sona per tothom també, i s'escolten molts comentaris que si hi ha establiments que tancaran, que si algú ja no tanca al migdia, sinó que s'ha vist obligat a augmentar els horaris, que alguns treballadors els han dit que no faran vacances, perquè allà, i si us agrada bé, i si no, perquè diguem-ne que aquesta competència està recol·locant coses. També en sou conscient, conscient i hem de suposar que s'ha fet.
A veure, jo crec que, primer, hem de tindre molt clar que som el que som per al casc antic, vale? Pel paisatge, per la història, per tot el que ha passat en aquest cas, no? Històric. Segon, és el que realment ens dona una imatge en el món i ens dona una ciutat d'una convivència, o per on passa el carnaval, pel cap de la vila, no? Hem de ser molt conscients que l'important del poble de Sitges és aquest casc històric, però no només com un atractiu festiu o un atractiu turístic, sinó perquè és, té una mida, a més té una forma, diríem, geogràfica fins i tot i arquitectònica, que bueno, és molt important perquè la gent viu i conviu amb l'oci, conviu amb la compra, conviu amb les festes, conviu... Sí que és cert que envelleix una mica, perquè bueno, la majoria de gent que vivia allà s'ha anat fent gran. I a més és el lloc més car, la gent jove li costa viure allà dintre, no? Però si hi ha gent que ve de fora, on busca viure allà? O sigui, en realitat tenim un canvi, per això totes les ciutats ho fan, eh? Els cascs històrics que estan ben cuidats, ve gent que normalment ve de fora o gent que té un poder adquisitiu més important i prefereix viure en el casc històric que fora. I en canvi, per desgràcia, les persones que han viscut aquí o han nascut aquí no tenen aquesta possibilitat si els seus pares no els hi poden deixar el pis, no? Llavors se'n van a fora. Després, el desenvolupament d'una ciutat és un tema molt interessant. Qualsevol cosa que sigui un motor econòmic canvia les dinàmiques, i el mercat ha sigut un canvi econòmic, un canvi de la ciutat. O sigui, en el moment que nosaltres l'hem revaloritzat, automàticament bueno, ha produït un efecte en tot el comerç del casc històric i fins i tot el comerç de la zona comercial d'Estal Capravo. Automàticament. En el moment que vam canviar Can Perico, també va fer un canvi important. No? Can Perico hi havia la benzinera, era un lloc bastant poc agradable, les voreres, tots aquests canvis fan, no ho sembla, però a més estan fets intencionadament, en el sentit que canvia una mica la dinàmica de concentració en el casc històric i protegir el casc històric. Nosaltres tenim molt clar que el casc històric ha d'estar protegit, com he dit moltes vegades, per una banda de mobilitat, que ara estarem en un projecte d'intentar tancar-lo intel·ligentment, ha de ser un espai per passejar, un espai per conviure, un espai de diversitat important entre l'oci respectuós, el comerç, la convivència, el civisme, la relació humana, la cultura, això és el més important. I l'altre, perifèric a aquest casc històric, ha d'haver-hi la mobilitat ben entesa, sostenible, ha d'haver-hi el diríem els motors econòmics més importants que no es basin en la cultura sinó en altres elements, i a partir d'aquí aquest model és el que estem posant en marxa, no? I la veritat és que la competència en el món comercial doncs, fa que a vegades doncs, canvin dinàmiques de... Sí, fins i tot ben segur que la bienalització del carrer Jesús canviarà la dinàmica d'aquest carrer. Qualsevol infraestructura que es faci o reurbanització, sobretot si és integral, dels espais públics generen una dinàmica diferent durant un temps, després s'acomoda i s'ha de fer noves coses per canviar això.
Una petita pregunta per any, per no preguntar-vos si n'esteu tip ja que us parlin de la bienalització. A primer cop d'ull, us agrada més com està quedant la platja Sant Sebastià que com ha quedat cap de la Vila i Carrer Jesús?
A primer cop d'ull sí, però després has de valorar moltes coses. Jo entenc els ciutadans, els entenc, perquè les bienalitzacions precisament, bueno, m'ho deien, però ara ho comprenc, és el més complicat que hi ha.
I després... Sí, perquè són els mateixos ciutadans els que han anat un lloc i un altre a mirar,
oi? Sí, però després a la llarga, jo crec, a la llarga, quan passi el temps, que quan passi el temps ningú se'n recordarà, ni ningú s'ho mirarà, perquè el carrer Major doncs, ningú se'l mira, i el carrer Major doncs, és un carrer que va quedar molt bé al final, després de tot el que es va fer. O sigui, la veritat, a la llarga s'ha de valorar moltíssimes coses, no? S'ha de valorar quin color agafarà dintre d'un temps, el manteniment quin serà, quin és el per què servirà allò, que és el més important. Jo crec que s'ha de mirar a la llarga. De cop d'ull, és cert que bueno, tothom diu, ostres, mira, que bonic. Però esperem, Esperem a veure què passa, perquè s'ha de provar moltes coses.
El que fa la prudència, la prudència. Davant dels casos aquests.
Sí. A cop d'ull, sí, però jo al cap de la vila tinc que dir que no em desagrada, cada vegada m'agrada més. Ara falta una cosa molt important a tots els dos espais, perquè, fixeu-vos, segons quin fanal els posis a la platja de Sant Sebastià, el terra pot significar el menys important. Segons quines jardineres posis, jo acabo de passar i he vist una cosa que ja veig que canviarà tota la dinàmica si no la canviem ràpid.
A la platja de Sant Sebastià?
Sí, a la platja de Sant Sebastià. I segons què es posi en el cap de la vila, també pot canviar tota la seva dinàmica. Això és igual que una casa, no? Tu compres una casa i segons quin quadre ho posis, o com el posis, o de quina manera el posis, o quin sofà posis, et canvia la casa. I per això jo crec que el terra és important, no dic que no, però l'important és la decoració final, la identitat que li donguis amb aquells elements que acaben de fer el paisatge de tot això.
A veure si direu que intentareu conciliar els interessos d'aquells a qui no us ha agradat el terra amb algun element que...
Sempre, sí.
Que pugui clar, contrapassar, clar, per dir-ho d'alguna forma.
Clar, que intentarem conciliar.
Perquè a la platja Sant Sebastià, sí, quina barana hi posaríeu?
Cap, però...
Per això ja no us ho permet la llei,
No ens ho permet la llei. És sembla... Entenc la llei, l'entenc, perquè si algú caigués i es fes mal, pues, lògicament, però no l'acabo de comprendre. No?
Que és la mateixa llei que va permetre aquells bancs, sí, quan es va fer l'encaix a prop del monument al doctor Benaprés, i va permetre
perquè
aquells bancs...
Perquè si hi ha algú hi ha interessant a la platja Sant Sebastià és el mar, no? I sobretot aquesta sensació de poder-lo tocar, no? D'estar sobre el mar, no? De sentir el seu soroll, d'això. Però, bueno, és cert que jo no puc tampoc saltar-me la llei, malgrat que no vulgui posar barana, i a més els tècnics, si no, no et firmarien, és lògic, és lògic, no? Perquè la responsabilitat que pot caure quan un nen caigués, o una persona, pues això ningú vol assumir-ho, i és que és lògic, eh? Ara estem buscant quin tipus de barana pugui donar l'efecte que tots busquem, no? Que és l'efecte de poder continuar estant sobre el mar, sentint el mar, veient-lo, tocant-lo, i això és el que nosaltres estem treballant. Jo crec que ara hi hem de posar molta imaginació, jugar entre el que és de llei i de la seguretat, i que faci el mínim impacte possible per donar aquesta sensació. Mm-hmm.
10 i 45 minuts enguany, el debat sobre el pressupost ha vingut encaixat enmig de tantes coses alhora, que segurament, tot i permetre doncs, debats i comentaris, no tants com en altres ocasions. Al final ha quedat un pressupost de 41 milions, sí. S'acosta a aquella xifra que havíeu assenyalat ja, no s'acosta tant a aquells 35 que en el seu dia assenyalava Convergència, i s'acosta als 40 que com a molt havia assenyalat l'alcalde en el seu dia.
Sí, la veritat és que els 35 que assenyala Convergència és molt poc per Sitges. 30. És que aquí un exercici que estem fent i jo intentaré explicar a partir després del Carnaval és què costa Sitges. Ja l'estic fent, ja l'estem analitzant. I una vegada diguem el que costa Sitges, veurem el que paguem i el que no paguem.
M'ha pensar en aquella època en què anàvem preguntant als candidats i això què val, i això què val, i això què val,
no,
i això què val.
No, és que és cert, o sigui, el nostre poble té un cost, per al que volem ser, que no s'assembla ni molt menys el que vol ser Vilanova o Sant Pere de Ribes, cadascú té el seu. Mm-hmm. Sí,
per el té, l'ha tingut i el tindrà.
Exacte, el tindrà sempre i el té. I això és una cosa que no podem obviar. Una altra cosa és si nosaltres volem pagar-lo o no, ¿vale? Com a ciutadans. Una altra cosa és si l'Ajuntament fa el possible per gestionar bé. Però el primer és saber què costa Sitges, demanant diners, demanant pressupostos, no inventant. No, escolti, però és que què val el Carnaval? El Carnaval val això? No? Què val el Corpus? El Corpus val això? O què val tindre els carrers nets? Pues val això, no? Sí que podem analitzar si el nivell de qualitat el volem o no, però és cert que nosaltres, el poble de Sitges i l'Ajuntament ha de ser exigent amb Sitges, ha de ser exigent, perquè tenim una marca, tenim una història, tenim una imatge i tenim un orgull, i aquest orgull no té un preu. És clar, és que les coses, els intangibles, també tenen un preu, no? I a vegades és fàcil dir, no, escolta, és que 35 milions, bueno, per 35 milions què podem fer? Sí, llavors potser tindríem un problema.
Però això obre les portes a un cert debat.
Molt interessant, molt.
I en algun moment algú pot prendre de la manera més tendenciosa possible, perquè sí, no és tant el que valguin les coses com el que estàs disposat a pagar per assolir determinades coses, no? Que si no us tornaran a dir l'exposició a Nova York i el que ha costat i el que ha deixat de costar, etc. I tornarem a obrir una altra vegada el sac.
Per això que no és tan, no es pot fer tan frívolament els debats, no? De dir, és que, mira, sí, és cert, nosaltres... A lo millor el nostre poble està pagant 1.500 euros per habitant, o bueno, unes dades que hi ha, no? Però clar, és que no es pot comparar, amb tots els respectes, amb Esparreguera o No, el nostre poble és un poble que molta gent i tots nosaltres mateixos ens exigim molt amb moltes coses, amb moltes coses, eh? I a més són coses que generen economia. No, no són coses que ho fem perquè ens agrada que ja ho fem, sinó perquè a més vivim d'una sèrie d'elements que són importants, la marca, no? O sigui, el nosaltres anar a Fitur, doncs, bueno, és que hi hem d'anar, perquè si no desapareixerem del mapa turístic i la gent dirà, no, no hi és Sitges, no, o què deu passar, no? No, no, té un cost, però és que hem de... Bueno, i què vull dir? És molt important saber què cost, quin cost té Sitges, què és el que estem fent per assumir aquest cost, com l'estem desenvolupant, i després anar rebaixant, és cert, hem d'anar rebaixant pressupost i trobar aquest equilibri. L'important és trobar l'equilibri. Ni anar a dir, no, no, és que això ha de ser això, perquè la magnitud del nostre poble ha de ser això, perquè els altres pobles ho són. No, això no funciona així. I l'altre és, no, no, és que, bueno, retallem d'aquí, retallem d'allà. No, no, això tampoc funciona així. És fàcil dir-ho quan estàs en un lloc, que pot ser l'oposició, però difícil quan estàs governant.
Més enllà, però, del debat polític, si passéssiu sedàs, i us preguntéssim així en franquesa, l'alcalde creu que hi ha, hores d'ara, en tot allò que es pot fer a Sitges, es pot deixar de fer, quelcom superflu?
Bueno, jo diria, superflu poden haver-hi algunes coses depenent del... Exacte. Jo diria depenent de cadascú. Cadascú pot veure-la... Exacte. Cadascú pot veure-la...
Com diria aquell debat finalitzat. Sí. Perquè, esclar, tot depèn del...
Hi ha el gran debat demagògic moltes vegades, és que això és superflu per mi i per tu és això. Però què és superflu per Sitges? Això és el més important. No per el que jo pensi o per el que pensi un altre. Sí, aquest és el gran debat que jo crec que és interessant fer, eh? De dir, però... no per el que jo cregui que ha de ser superflu, sinó pel nostre poble.
Però com sabeu, hi ha coses que generaran unanimitat plena. Si va un ajuntament i diu els diners aquí han de valer pel benestar social i pels serveis a les persones, ningú us dirà que no.
Cap problema. Això dirà ningú que no.
No dirà ningú que no.
No.
I sí que hi haurà altres coses que...
Llavors el tema és d'on, o sigui, d'on retalles, d'on treus, d'on no sé, i la veritat és que sí, a vegades es diu, no, retalla d'aquí d'allà, si 10.000, 20, 30, 40, però el problema és estructural, no és un problema de treure d'un costat a l'altre, perquè tu pots arribar a treure de molts llocs, però la neteja és la neteja. El cos de la policia és el cos de la policia. Sí que podem dir, bueno, però escolta, comprem els pneumàtics de la policia 10 euros menys, més baratos. Bueno, però això no és el problema. El problema és un problema estructural, entre cost del que significa el que som i el que volem ser i que volem, i desitgem la nostra qualitat de vida, i el que realment podem, doncs, donar com a ingressos. I aquest és un problema. Home, som un municipi turístic, tenim més cost que altres municipis, no rebem de l'Estat aquesta compensació, de l'Estat jo crec que rebem poc, les inversions les tenim que fer sempre a crèdit i això no és lògic. O sigui, que si el finançament local canviés, això ajudaria molt, primera cosa. Si als municipis turístics els donés aquest valor afegit, perquè en realitat és el que ens queixem, el PIB espanyol, el 14% és el turisme, molt més important que la indústria de l'automòbil, molt més important que moltes altres indústries. I en canvi, quan nosaltres com a poble tenim problemes per assumir aquest repte, i en canvi l'automòbil ho té, l'automòbil rep ajudes, que no dic que no les rebi, només faltaria per aconseguir, però nosaltres també, perquè la indústria del turisme en aquest moment està tan barrejada entre lo públic i lo privat que lògicament nosaltres també som part d'aquesta indústria, no? com a ajuntament ens hem implicat tant amb la marca, amb la promoció, amb ajudar, amb col·laborar amb els empresaris, que ara realment nosaltres necessitaríem també ajudes per aconseguir desenvolupar això.
Com que deveu tenir molts més elements que nosaltres, ens podreu dir bàsicament si, no en aquest any o en el que ve o en l'altre, o un dia o altre, la qüestió del finançament estarà resolta. Perquè si no, nosaltres us podríem dir, ja podeu parlar, que aquest ha estat el prec que han fet tots els alcaldes de la democràcia des que la democràcia...
Tinc esperances però fonamentades. Primer, és la primera vegada que un govern de l'Estat aporta uns diners directament als ajuntaments per finançar-los d'una altra manera, que crec que és un encert per dues raons. No tant perquè els objectius jo crec que són molt lloables, de donar feina, de que sigui que realment la gent no estigui a l'atur i que les empreses, sobretot d'obra pública i construcció, que són les més doncs afectades, tinguin feina, sinó perquè ojalà ho haguessin fet fa anys i nosaltres no haguéssim tingut que anar a buscar convenis urbanístics, deute, crèdits... No. Si nosaltres ens haguéssim donat aquests diners cada any, aquest poble, només tinc que mai endeutar-se.
Si fem valer l'ortodoxia,
sí,
aquests diners haurien de venir de l'Estat o haurien de venir de la Generalitat?
A mi és igual d'on vinguin.
D'acord.
Ho dic sincerament.
No.
Sempre i quan vinguin, o sigui, no se'n quedi ningú pel mig. Ho dic molt clar. Si han d'anar a la Generalitat i la Generalitat vindrà aquí, jo cap problema. Ara, que vinguin tots. Jo el que dic és això. Perquè en aquest moment els ajuntaments prestem molts serveis, els ciutadans creuen en els ajuntaments. Els ajuntaments som, en definitiva, la proximitat de la política, de les solucions als ciutadans. I clar, és el que dic, si això ho haguéssim fet, imagineu-vos que cada any, no els 4.600.000, però fa 10 anys ens haguéssim donat, doncs, 10 anys per 4 milions, 46 milions d'euros. Tot el desenvolupament urbanístic no l'haguéssim necessitat per res. Tot aquell d'això hem de créixer perquè ens donguin, perquè ens faran, no ens deixaran de fer. Els crèdits no els haguéssim tingut que demanar. O sigui, que no estaríem endeutats. No estaríem... No, hauria sigut fàcil, no?
Ara faré com les iaies, eh? Ai, siguéssim.
Bueno, jo ho dic perquè... Bueno, primer, com dèiem, en aquest moment...
En aquest moment teniu una certa esperança a partir d'això que ha passat.
Perquè és cert que el problema dels ajuntaments és greu. Molts ajuntaments, com el nostre, tenen problema de liquidesa. I el problema d'inversió s'ha solventat amb aquesta aportació extraordinària, que sembla ser que és una aportació que igual queda en un fons permanent, sembla ser, ja ho veurem, això és el que ens ha arribat, i després ara és cert que la liquidesa és molt important. Però no tant perquè pensin que els ajuntaments necessiten liquidesa, sinó que el concepte que tenen des de l'Estat, intel·ligent, és que l'Ajuntament ha de ser el motor econòmic en aquesta crisi, els motors econòmics, i que els proveïdors... no poden quedar-se sense cobrar o cobrar dintre de 100 dies, 200 dies, 200 mesos, jo què sé, espero que no sigui així. Llavors, com que ells coneixen que això és la realitat de molts ajuntaments, sembla ser que estan estudiant alguna forma d'injectar liquidesa també, per, no tant per ajudar els ajuntaments, sinó per donar possibilitat de que moltes proveïdors petits que treballen amb els ajuntaments doncs, puguin sobreviure en aquesta crisi dura que està fent tan mal.
Estan pitjor les coses que el darrer dia que veu venir?
Com a poble.
Com a liquidesa.
Com a liquidesa, sí. Cada dia és pitjor. Clar, és lògic. Sí, sí. Cada dia és pitjor. Per què? Pues perquè hi ha menys ingressos. Perquè les tesoreries, pues, com que els ingressos són menors, pues, hi ha menys tesoreria. La tesoreria es van... Sí, sí. Realment les coses es va complicant. A poc a poc es va complicant. Ara, tenim esperances per dos raons. El pla que en aquest moment estem posant en marxa d'estabilitat econòmica té que donar els seus fruits. Tenim esperances perquè realment... s'està posant sobre la taula aquest debat a nivell estatal, a nivell de la Generalitat i també a nivell dels bancs i bueno, la cosa jo crec que hi haurà solucions.
Si jo fos proveïdor de l'Ajuntament i us preguntés quan cobraré, què em diríeu?
Bueno, nosaltres intentem pagar, pagar de 60 a 90 dies, que és el que realment en aquest moment. És cert que pot haver algun proveïdor que estem en negociacions o que alguna factura ha quedat, perquè tampoc volem dir que són perfectes, no? Però nosaltres intentem donar aquesta resposta. I sobretot els proveïdors petits intentem donar-los la resposta aviat. I ara més que mai, i a més va ser un acord de ple que vam acordar entre tots a proposta d'un grup d'intentar doncs, encara facilitar més ràpidament les petites factures als petits proveïdors.
També és una pregunta per any, és una hipòtesi només. Si aquest pla Zapatero no s'hagués dedicat exclusivament a inversions, hem de suposar que bona part d'aquests diners haguessin servit per liquidesa,
sí,
per ajudar. No?
Sí, correcte. Per ajudar els pagar de proveïdors. Sí, sí. Però bueno, ells van decidir inversions, ho trobo correcte, i ara estem esperant a veure si hi ha una resposta per a la liquidesa, per a la despesa corrent. Aquí hi ha tres grans capítols. Un, el personal de l'Ajuntament, personal, que és el capítol 1, que es diu. El capítol 2, que és la despesa corrent, és, diríem, el que diàriament gastem per posar en marxa el poble, i després hi ha les inversions. Són els tres grans capítols, després n'hi ha uns quants més. Que
l'inversió és el més resolt, per dir-ho així.
Sí, l'inversió està resolta.
Diguem-ne, té el paraigües de l'Estat, en aquest cas.
Sí, correcte.
El capítol 1?
El capítol 1, bueno, nosaltres hem de fer front als nostres treballadors I nosaltres, la veritat és que estem en situació de poder-hi fer front amb això, eh? I després el capítol 2 és aquest, no? És el dels proveïdors, els dels serveis, i aquests és el que realment nosaltres necessitem, la liquidesa, perquè sigui més... Què vol dir? No vol dir que no puguem pagar, és que realment no tinguem els diners en el moment per anar pagant, o sigui, això fa que enredaria a vegades el pagament, no? I aquesta tesoreria és la que nosaltres intentem, doncs, donar-hi solucions i bueno, estem per la via d'aconseguir-ho.
Més preocupat que fa un mes?
No, menys preocupat.
Menys preocupat que fa un mes.
Sí.
Algú pensarà que és una paradoxa, això. La situació està pitjor i vostè està menys preocupat.
No, a veure, estic més preocupat per la gent que perd la feina i per les empreses de Sitges que no poden tirar endavant.
Per aquells que puguin dir, l'Ajuntament encara pot demanar ajornar i en canvi jo com a empresa no puc demanar ajornar perquè me n'aniré...
L'Ajuntament, per què dic menys preocupat? Primer perquè hem aprovat un pressupost que jo crec que és un pressupost... sincer, auster, en vies de solventar problemes. Segon, perquè estem treballant molt seriosament en propostes per donar solucions a tots aquests problemes. L'altre, perquè volem acompanyar el poble de Sitges amb els seus problemes i que estem veient que podem fer-ho, no? Malgrat ens costarà molt, eh? O sigui, ens costarà, però que veiem que hi ha possibilitats, que tenim possibilitat i sobretot, escolta, per davant de tot intentarem ajudar la gent de Sitges, eh? I aquests són els nostres objectius, les entitats, la gent de Sitges i els proveïdors de Sitges. És cert que això significa que hem de remodelar coses a dintre i ho estem fent, i això, per això estic amb prudència, doncs, amb optimisme de que ho estem fent. O sigui, jo ara estaria preocupat si veiés a l'Ajuntament que no tingués aquestes motivació, aquestes ganes, i a més no tingués les solucions. El que és cert és que les solucions en una administració són complexes, són difícils, a vegades tenen problemes amb la normativa, a vegades tenen... En aquest moment volem ajudar una entitat i estem treballant per ajudar-la, però clar, la normativa, tot això ens fa que allò tan fàcil que seria fes-ho, a vegades ens...
Aquí no es pugui dir. Les 11, Jordi Beixet, gràcies.
Moltes gràcies.
Avui el darrer dia del Carnaval, Sitgetà, el darrer dia de Festa Grossa, demà Sant Carnestoltes, Quaresma, i reflexions afegides que tindrem segurament d'aquí un temps sobre l'economia. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.